Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Amb la proliferació de les noves eines tecnològiques en el sector de la telefonia mòbil, l'escriptura manual està sent cada vegada més substituïda per l'escriptura digital. Aquesta revolució tecnològica ens fa preguntar-nos si realment l'escriptura manual està condemnada a desaparèixer. Serà que estem gradualment abandonant una capacitat que la humanitat ha après, desenvolupada i que s'ha transmès per més de 5.000 anys? El més probable és que totes dues formes d'escriptura coexistiran, encara que l'escriptura digital sigui part de la nostra realitat. Escriure a mà és un pas essencial en l'aprenentatge i al mateix temps és summament fonamental en el procés de concentració i memorització. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quin temps farà demà dimecres? Doncs atenció que continuarem dins de la mateixa tònica de temps amb una nova nit i matinada gèlides i un dia fresc, tot i que la temperatura tindrà tendència a recuperar-se en alguns casos, sobretot al Pirineu. Sol, amb el permís d'algunes bandes de núvols prims, pocs importants, la tramuntana i el mestral no voldran acabar de desaparèixer del tot. I com cada dia sortim a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara, des del Servei Català del Trànsit ens informa l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora ens queden encara alguns punts amb aturades. No és una tarda, però complicada. Sobretot destacant el cas de l'autopista AP7, encara uns 4 quilòmetres de lentitud amb retencions a Sant Celoni, on hi ha hagut un accident entre dos camions a primera hora de la tarda en sentit sud, i encara hi ha un carril tallat d'aquí, per tant, les aturades. També en aquest tram, en aquesta zona baixa, plena, carregada, la C35 en un tram similar també a Sant Celoni. També per accident a la C65 a Llambilles hi queda un carril tallat, també aturades en aquest punt en sentit Santa Cristina d'Aro. En el cas de la Nacional 2 tenim un tram també d'aturades a l'altura de Tordera, en direcció Malgrat, en direcció sud, a causa també d'un accident, com dèiem. I pel que fa a volum de circulació, destacar sobretot al voltant de la capital catalana, vies com la C58 o les dues rondes mateix, sobretot en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Gràcies per la informació, com sempre, des del Servei Català del Trànsit. I pareu bé l'orella, perquè d'aquí un moment, amb en Sergi Tor, en parlarem d'aquest prop de mig milió de persones que s'han sumat aquest passat 2024 a la nòmina de perceptors de l'ingrés mínim vital. A Catalunya l'ingrés és de 604 euros.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Eres víctima de una estafa o un ciberdelito? En Castellarnau Abogados Penalistas somos expertos en estafas y ciberdelitos. Protegemos tus derechos y recuperamos lo que te pertenece. Llámanos hoy mismo al 93 343 6976 y protege tu futuro. Trabajamos en toda España, con despacho en Barcelona y en Madrid. Castellarnau Abogados Penalistas, 93 343 6976.
El temporal Dana ha provocat una catàstrofe sense precedents i milers de persones s'ho han perdut tot. Et necessitem per ajudar-les a reconstruir les seves vides. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33 381 amb el concepte Dana. Caritas, allà on ens necessiten.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto, lo que ayuda a evitar los contactos no deseados. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La Generalitat assumirà abans del 30 de juny la gestió de l'ingrés mínim vital que el govern central va posar en marxa el maig del 2020 a l'inici de la pandèmia del coronavirus, una ajuda social amb el nom de l'ingrés mínim vital. Actualment a Catalunya hi ha dues ajudes, l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, i es busca una gestió unitària de les dues prestacions amb la lògica de la finestreta única. Des de fa 7 anys existeix la renda garantida de ciutadania, que la van rebre 154.063 persones, mentre l'ingrés mínim vital dona cobertura a 200.000 persones, entre les quals el 45% són menors, segons les xifres oficials. Podem demanar o poden demanar l'ingrés mínim vital a aquelles persones amb uns ingressos totals de l'any anterior inferiors a la renda garantida anual de 6.000 euros per una persona sola o fins a 13.000 com a màxim per una parella amb 3 fills. Avui ens aproximem a la programació de COPE Catalunya i Andorra, aquesta figura d'ajuda social necessària que rep crítiques amb dos sentits diferents, que no arriba a totes les persones amb dret per demanar-les i que falten incentius personals de millora. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Sí, així és, 604 euros, pot arribar en alguns casos a 640 perquè hi ha aplicacions. Per cert, s'aproxima a 785 euros quan hi ha dues persones d'unitat de convivència, 966 euros per tres persones i així augmentant progressivament depenent dels membres de la unitat familiar. Per López Alegre, l'ingrés mínim vital, que com tu molt bé has comentat, va impulsar el govern central farà poc, més de 4 anys i mig, al maig farà 5 anys, pràcticament doncs, 2 mesos després de l'inici de la pandèmia del coronavirus, necessita més control per evitar escenaris on pot donar-se la picaresca. Per exemple, treballar per sota d'aquest requisit econòmic i rebre d'aquesta manera l'ajuda i evitar que aquesta ajuda pugui tenir el sentit contrari al PCS.
És que es podria donar el cas que un repartiment de l'ingrés mínim vital que no fos prou curós o que estigués fomentant és que la gent busqués o bé ocupacions del que se'n diu minijobs o bé senzillament pensessin que no val la pena anar a treballar. Et ficaré un exemple. L'ingrés mínim vital aquest any ha tingut una modificació per la qual les persones que esgoten els 2 anys de subsidi d'atur automàticament passen a cobrar l'ingrés mínim vital. Clar, quin incentiu pot tenir, depèn de qui, per buscar una feina?
Hi ha una dada que pel professor i exdiputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya ha d'invitar al debat. A Espanya hi ha 150.000 llocs de treball que encara no es cobreixen. I López Alegre considera, arrere en COPE, que l'ajuda pública ha d'anar vinculada a la búsqueda d'aquest treball per mantenir l'al·licient i la motivació de retornar al mercat laboral.
Pensa que hi ha una altra dada que és molt contradictòria. Espanya, abans et deia que som el país d'Europa que més treballa i que menys gent ja que treballa, doncs resulta que Espanya és el país d'Europa que té més número d'aturats, però a la vegada l'any es va tancar amb 120.000 ofertes de feina que no estan cobertes. Com es pot explicar que tinguem 3 milions d'aturats i a la vegada hi hagin 120.000 llocs de treball que no estan coberts? Doncs perquè no hi ha prou de motivació per dependre de quins aturats, per anar a cobrir aquests llocs de treball. Hi ha països d'Europa que si tu no acceptes una feina, aleshores et retiren el subsidi. Això, per exemple, ho fan a Anglaterra o ho fan a Itàlia.
Per tant, el López Alegre aposta per una línia que reclama major combinació entre l'ajuda amb la millora social i donar també oportunitats de recuperar l'accés al mercat laboral i no limitar-se únicament a rebre aquesta ajuda.
I a migdia COPE, des d'Oxfam Intermón, hem parlat també amb el seu responsable de política social, que és Alejandro García Gil. L'entitat del tercer sector reclama millores a l'espera que la Generalitat assumeixi la gestió a Catalunya, Sergi.
Sí, les entitats del sector, del tercer sector mantenen que l'ajuda és insuficient, que únicament està arribant a una de cada tres possibles beneficiaris. Si des de Oxfam Intermón consideren que és insuficient a causa de problemes burocràtics, lentitud administrativa i que, per tant, doncs, s'està limitant molt aquest accés. Alejandro García Gil afirma que han faltat recursos per part del govern central per atendre a totes les peticions.
Bueno, lo que ha ocurrido, por un lado, es que el ingreso mínimo vital se aprueba, digamos, de manera sobrevenida en mitad de la pandemia y seguramente había un problema de expectativas. La propia administración central no era consciente de lo que iba a significar aprobar de golpe una herramienta de este estilo. Por otro lado, no se han puesto los recursos suficientes, especialmente los recursos humanos en las oficinas de la Seguridad Social, del Ministerio de Inclusión, para que gestionaran y ayudaran a las personas más vulnerables.
I de la futura gestió del govern de la Generalitat, des de Oxfam Intermón, provoquen la pregunta de què és el que passarà amb la renda garantida, és a dir, l'ajuda que té en aquest cas a pròpia el govern de la Generalitat, de com es fusionaran, si pot haver-hi una pèrdua de beneficiaris o fins i tot de la prestació total en rebuda. Alejandro García Gil espera, i així ho ha dit a migdia de COPE Catalunya, de quins seran els passos que seguirà la Generalitat.
La renta garantida, que es el programa que tiene Cataluña, que tenía Cataluña de ingresos garantizados, que sería equivalente al ingreso mínimo vital, la renta garantida tiene un porcentaje de solicitud y recepción más alto que el que tenía el ingreso mínimo vital. Entonces, si Cataluña hace bien la integración de su renta garantida con el ingreso mínimo vital, la perspectiva es que podría llegar a más gente dentro de la gente que puede optar al ingreso mínimo vital, que llegaría a más porcentaje de esa gente, ¿no?
Veremos.
La perspectiva es buena, pero hay que tomar pasos en la dirección correcta.
Per tant, abans del 30 de juny, la Generalitat assumirà la gestió de l'ingrés mínim vital, que no el pagament, que continuarà fent el govern central. Recordem que també el govern central ha d'aportar 2,8 milions d'euros per la contractació de 100 tècnics que acompanyaran els usuaris en la gestió quan la Generalitat assumeixi les seves funcions.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Ricardo y Ana.
Para mí el bien vivir es levantarte a la hora ya que te diga tu cuerpo, sin ninguna prisa, ni poner el despertador. Sacar a mi mascota Lola, que es un encanto, le encanta salir a la calle, sale con una alegría impresionante. Y yo veo eso y, bueno, se me cae la baba, ¿no?, de la mascotita que tengo tan maravillosa. Luego, pues, sin prisas también, pues, reunirme con mis amigos. Siempre tenemos cosas que decirnos y, bueno, pues eso, que la vida te lleve como en una balsa de aceite, ¿no?
Para mí, el bien vivir es vivir honestamente y acostarme cada día con la conciencia tranquila.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida, para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bueno, ya sabéis que el fichaje estrella de cada Navidad es el jamón. O bien sea porque venía incluido en el regalo navideño de la empresa, porque te había tocado en un sorteo, o porque te lo han regalado sin más, o porque has decidido o decidiste en su momento darte ese capricho. Sea cual sea el caso, tratándose de un producto de calidad, conviene saber cómo conservarlo como tiene que ser en casa para que no nos quede seco. Ya se han pasado esos días navideños y obviamente pues nos sigue quedando restos de esa pata de jamón, aunque hay algunos que a pesar de que se les acabe, vuelven a comprar, cosa que me alegra. Bueno, hoy vamos a hablar con Víctor Sanchego, que es fundador de Mundo Ibérico, que ha compartido en su perfil de Instagram, Víctor-Sanchego-Jamón, pues pautas como profesional para conservar esa pata de jamón. Víctor Sanchego, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme aquí en directo. Así que nada, con muchas ganas de arrancar este año.
Como tiene que ser. Víctor, hablamos de jamón cuando llegan las Navidades y demás, pero tenemos que recordar que el jamón es uno de los mejores productos que nos da esta tierra, España, y que además lo consumimos a lo largo del año. Lo que pasa es que nos permitimos el lujo a lo mejor de comprarlo de otra calidad cuando llegan esas fechas navideñas. Una vez ya tenemos el jamón, siempre tenemos muchísimas dudas, desde el inicio, desde cuál comprar, hasta cómo colocar la pata en esos cortajamones, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos a la hora de elegir un buen jamón?
Pues a la hora de elegir un buen jamón es depositar la confianza bien en los sitios, bien en la web, como puede ser Mundo Ibérico, que es la mía, a profesionales, porque a veces no sabemos lo que queremos para estas fechas y es muy importante depositar esa confianza a los profesionales o bien a la superficie que estás acostumbrada a ir. Y a veces el problema que nos hacemos los entendidos yendo a las grandes superficies, tocándolo, eligiéndolo, y nadie te va a dar un jamón malo. ¿Por qué te digo esto del malo? Porque entra una probabilidad, como es un alimento, que no son tornillos, que cada jamón es diferente. Con lo cual tenemos que saber ese consumidor que hay una probabilidad de que un jamón te puede salir malo.
Uh-huh. O sea, esto es como un melón, ¿no? Es un riesgo.
Prácticamente, es tiene un riesgo, aunque es mínimo, pero tiene un riesgo.
Uh-huh. ¿Cuántos tipos de jamón existen?
Pues en tipografía hay muchísimas calidades de jamón, así como razas. Existen muchísimas razas. Lo que pasa que la norma del 2014 especifica, depende de las bridas de colores, hace un guión a ese consumidor para ponérselo fácil a la hora de su elección. Uh-huh. Existe el jamón de cebo de campo, jamón de bellota con cruce racial al 50 o 75% ibérico y ya pasaríamos al 100% a ese jamón de bellota de brida negra de madre y padre con raza de cerdo ibérica por excelencia.
¿Cómo se nota cuando uno come o está acostumbrado a comer un buen jamón o cuando compra uno de estos plastificados, ¿no? Que a ver, los hay los de todo tipo, de todos tipos y precios, ¿no? Pero se nota muchísimo, ¿eh?
Sí, totalmente. Al final, también es depende para el día a día. Al final, yo a lo mejor no concibo en una casa comer todos los días un jamón ibérico puro. A lo mejor para un bocata, creo que se valora más, un jamón serrano a nivel nutricional nos puede aportar mejores condiciones. Porque al final de todo te cansas. Y cada jamón tiene su momento y diferente para compartirlo, depende de cada ocasión.
Bueno, ya tenemos el jamón escogido, vamos a colocarlo en el cortajamón. Oye, a veces es súper complicado, porque empiezas a darle al tornillo, a lo que es la parte de la pezuña, y ahí no hay manera. ¿Hay algún truco?
Sobre todo es un equilibrio de herramienta. Al final tienes que haber un equilibrio con una herramienta y pues, un poco el entender la morfología del jamón. Tú, como no hay, no es que haya, lo que pasa que tenemos por tendencia los españoles a este jamón que ha avanzado mucho su desarrollo, así como su corte, a tener el típico jamonero en casa, este de madera malo, como digo,
sí,
yo.
Sí.
Que pues nos dificulta su corte, al final esos jamoneros a nivel higiénico no lo más adecuado, ya que los tenemos en el trastero y cada año cuando nos los regalan en la cesta de Navidad ese jamón lo sacamos. Eso y entonces es. Bueno, ahí está un poco la complejidad.
¿Por dónde o cómo hay que colocarlo? ¿Pezuña arriba, pezuña abajo?
Yo siempre invito a disfrutar el jamón al máximo y la parte para mí que disfrutas mucho más por los matices que te aporta es la parte de la maza, que es con la pezuña mirando hacia el cielo. Por una sencilla razón, porque al final los primeros 7 días, 10 días es cuando más le depositamos intención, es cuando más llevamos nuestro corte más recto y si hay que aprovechar alguna parte sin cansarnos, que sea la primaria, la mejor, la maza. Porque luego por la propia gravedad, que la gente está equivocada, por la babilla, que es la parte más fina, la que está menos infiltrada, con la propia gravedad va a caer los aceites y se va a mantener hidratada. Con lo cual, mi recomendación 100% es que se empiece por la maza, por la mejor zona del jamón.
Bueno, una vez ya tenemos colocado ese jamón, con ganas de degustarlo, hemos empezado a cortarlo, pero claro, hay muchas personas que arrastran todavía ese jamón bueno de Navidad que tienen en casa, o algunos que han
comprado... fallo.
¿Sí? ¿Fallo?
Sí, porque estamos en 25, sí, el 25 de diciembre fue la Navidad, con lo cual para estas fechas, que estamos a casi 15, ha pasado un mes y un jamón no te tiene que durar más de un mes. Ese es el fallo común español que tenemos, porque tratamos el jamón como si fuera un mueble. Mira, esto te voy a decir una cosa muy sencilla, a que tú cuando vas a comprar al supermercado y compras pescado, sabes que lo tienes en la nevera y si no lo has podido hacer, dices a tu marido o a otra persona, oye, que tenemos el pescado en la nevera, que tenemos que hacer esto para cenar. Pues el jamón pasa un poco lo mismo, que es conciencia. Tenemos un producto con una materia viva y hay que aburrirnos de comprar jamón, o sea, de comer jamón. ¿Por qué? Porque para ser mejor consumidor es eso, es cortar, aburrirte diariamente y que te dure 15 días, luego descansas un mes, vuelves a comprar otro jamón y la mejor forma para que no se te reseque, para que no se te ponga malo, cortar todos los días un platito y aburrirte de ese jamón mientras los tengas en casa.
Mira, pues esta me la apunto porque posiblemente muchas personas que piensan, bueno, vamos teniendo el jamón, vamos cortando, pero bueno, tiene su tiempo porque hablamos también de, es un alimento fresco. Después viene el tema de qué hacer, porque yo he visto jamones tapados con paños de cocina, tapados con papel film, de aluminio. ¿Con qué hay que taparlo? ¿Cómo podemos conservar esa pierna de jamón en buenas condiciones?
Yo, bajo mi experiencia, venía de supermercado, de una cadena de charcuterías, y siempre lo tapábamos con papel de film. ¿Pero qué pasa con el papel de film? A nivel exposición, bien, porque se transparenta, con lo cual la exposición al producto es mucho mejor en el caso de que lo necesites exponer, como es una tienda o una charcutería. Pero en casa, que no se necesita exponer su corte, yo, bajo mi recomendación, es papel de horno, el que todos tenemos el que todos tenemos por casa, para que no se pegue la repostería, etcétera, y ese papel le va muy bien.
Ah, mira.
Porque el papel de film lo que hace es que no transpire. Y esto al final es como una pared. Cuando tiene una humedad la pared, ¿qué hace? Lo expresa en forma de moho. Pues el jamón tiene agua por dentro, con lo cual la tiene que escupir. Ese es su proceso natural de curación. Con lo cual, de alguna manera, el papel de film le para esa salida de agua, de líquidos, y ya pasa pues que lo sale moho. Con lo cual, con el otro papel que te digo de horno, bajo mi pequeña experiencia, creo que va mucho mejor en casa.
También hay gente que tapa, una vez abierto el jamón, con la misma grasa del jamón, la grasa blanca. ¿Esto es correcto?
Sí, es totalmente correcto, siempre y cuando sea la primaria. La primera, esa capa que quitamos al empezar el jamón, es lo mejor. Como la propia protección, el propio cuerpo del jamón, es lo mejor que hay. Pero claro, esa grasa también se oxida y al siguiente corte ya la debemos de tirar. Y cada vez nos queda menos grasa. Yo lo que recomiendo es raspar un poquito la superficie lateral, como si fuera a modo paté, y hacerle una pequeña película con ese raspado que hagamos de cuchillo en el forno, en el lateral de nuestra superficie de corte.
Importante también, me imagino, Víctor, a la hora de colocar el jamonero, protegerlo del aire, la luz y el polvo, ¿no?
Es los inconvenientes del jamón. Como bien decimos, la gente se piensa que tiene un mueble y no, tiene un producto de alimentación, un producto con materia viva, con lo cual, fuera al lado de la ventana, fuera de las encimeras que debajo tengan un radiador. Y, por supuesto, la luz no es que le venga muy bien, como a ningún alimento. El aceite, hice un viaje hace poco a una empresa fabricante de aceite y me quedé sorprendido porque el aceite caduca. Yo pensaba que el aceite era eterno. Y el aceite pierde muchas propiedades, sobre todo con la luz, por no tenerlo en un cajón sin que le dé la luz. Pues el jamón al final le pasa lo mismo. Contra menos luz tenga, mucho va a ser mejor la conservación.
Víctor, tú tienes, decíamos al inicio, un perfil de Instagram, Víctor-Sanchego-Jamón, tienes más de 500.000 seguidores. ¿Qué pretendes en ese perfil? ¿Darnos pautas como profesional para conservar jamón u otros productos ibéricos?
Sí, o sea, pretendo realmente, en el tema de las redes sociales hemos sido autodidactas, con lo cual no ha habido un guión definitivo, simplemente siempre he mostrado lo que sé hacer y me he topado con que la gente me lo valora. Entonces, por supuesto, la respuesta es que sí, pues daros pautas de cómo consumir y sobre todo enseñaros tipos de variedades de productos como las que puedo tener yo en mi web para que lleguen a casa y podáis disfrutar de nuestra experiencia ya, habiéndolo probado, para que disfrutéis vosotros también.
Ah, qué bien. O sea, me imagino que son muchísimas las preguntas que te harán seguramente seguidores. Por ejemplo, hay la típica pregunta sobre ¿se puede congelar el jamón, Víctor?
Se asocia a las embarazadas, porque dicen que las embarazadas la única manera que tienen de comer jamón es congelado. A mí personalmente no me gusta congelarlo porque al final en el proceso de descongelación todos los aguas se van y se expulsan. Y dentro de esos aguas, como digo, esos líquidos, se van todas las propiedades, como pueden ser los ácidos oleicos que le aporta de la bellota. Con lo cual la respuesta es que se puede congelar, sí, si no queda una opción, como pueden ser las embarazadas. Pero si no tienes ningún problema, yo no congelaría nunca el jamón, ni tampoco lo freiría.
Ah, que hay gente que también lo fría.
Muchísima gente. De hecho, los extranjeros suelen adquirir jamón y por impronta lo echan a la sartén, como nosotros puede ser el bacon. Porque lo consideran un producto crudo. No le da credibilidad a la curación que tiene de 3 años.
Bueno, estamos en pleno 2025, acabamos de empezar. Estamos hablando de un producto, Víctor, que podemos comer un buen jamón a un precio asequible para los bolsillos de los españoles, o todo sube, incluso
pues,
el jamón.
Lamento decirte que jamón vamos a poder comer mucho más asequible. ¿Pero qué tipo de jamón? Los jamones de calidad asociados a los jamones de bellota, por los recursos naturales que se necesitan, así como las encinas centenarias o 200 años que tiene un árbol, cada vez va a ser más costoso. ¿Por qué? Porque va a haber más demanda. Y yo el claro ejemplo lo pongo. Tú cuando vas a una superficie aquí en España, ya tiene el sushi, ha ganado un puesto en el supermercado y siempre hay un pequeño rincón del sushi.
Sí, sí, sí.
Pues está pasando lo mismo en el jamón en otros países. Tú vas ya a China y cada supermercado tiene un rincón ibérico, con lo cual está causando aceptación, ya la exportación la están haciendo más fácil y pasa lo de siempre. Cuando hay mucha demanda, el producto va a subir. Y al final el jamón ibérico puro de bellota tiene un tope, porque necesita pues unas necesidades para producir, como bien te digo,
claro.
Que al final son limitadas. Con lo cual el jamón bueno, de calidad, va a subir. Sin embargo, el jamón no tan bueno, más industrializado, va a bajar y va a ser más asequible.
Bueno, yo siempre digo que vale la pena cuando te apetece un producto y además a mí no me importa gastarme un poco más y saber que lo que te vas a comer no está ni mega salado ni después tienes que beberte 20 litros de agua, porque a veces es infumable el jamón que dan en algunos sitios, que yo no le diría ni jamón. Total. Pero bueno, cada uno sabe su economía, pero lo que está claro que un buen jamón además tiene unas propiedades increíbles para la salud.
Nutricionales.
Hombre, incluso correcto. Esa grasita, mira, se me está haciendo la boca agua. Bueno, pues para todos los siguientes que quieran seguir pautas sobre cómo hacer o no con el jamón, en este caso el jamón, el jamón, un buen pata negra, pues ahí tenemos esos consejos. Ha pasado la Navidad, pero oye, que cada mes, venga, vamos a hacer un esfuerzo, nos vamos a comprar un buen jamón, que nos lo merecemos.
Claro. Descansamos un mes y volvemos a la carga al siguiente, que es lo que digo, es la mejor forma de ser un buen consumidor de jamón.
Pues ahí estamos. Víctor Sanchego, fundador de Mundibérico, experto en jamón, muchísimas gracias y felices jamones.
Vamos a por ello.
Hasta la próxima, adiós. Bueno, con este sabor a jabón, las 7 de la tarde, a jabón, no, a jamón, las 7 de la tarde, 26 minutos. ¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la aplicación o la web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a Línea directa.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ja era hora. Finalment, gairebé tots els dispositius electrònics tenen un carregador únic, acabant amb la disparitat que existia fins ara i que no sols generava confusió entre els consumidors, sinó que suposava una important font de residus electrònics. L'entrada en vigor de la directiva europea, que es va produir a finals del 2024, estalviarà diners als ciutadans i impactes al medi ambient. Tots els telèfons mòbils, tauletes, càmeres, auriculars, llibres electrònics, ratolins, teclats, consoles, altaveus i sistemes de navegació es comercialitzen des d'ara amb un únic sistema de carregador. Els ordenadors portàtils s'incorporaran el 28 d'abril del 2026. Això permetrà, segons la Comissió Europea, un estalvi de fins a 250 milions d'euros als ciutadans europeus en carregadors innecessaris. Però el més important per al medi ambient és que s'evitarà la generació de 11.000 tones de residus electrònics a l'any, que és el que la Comissió Europea calcula que acaba anant a parar a les escombraries fins ara. A més d'implantar dels carregadors universals USB tipus C de manera obligatòria en tota la Unió Europea, la normativa ofereix als consumidors l'opció de no rebre un carregador nou cada vegada que compren un dispositiu, reduint així el cost de la seva compra i la generació de residus. De les avantatges que suposen, hem parlat darrere COPE Catalunya i Andorra amb el perit judicial informàtic Bruno Pérez Juncà. Amb la Mar Puerto.
Sí, avantatges que suposen un canvi en positiu pel que fa a la comoditat del consumidor i també a la responsabilitat mediambiental. Que un sol carregador funcioni per tota una varietat de productes electrònics, independentment de la marca, és un gran avenç que ofereix beneficis a tots, des de reduir els residus mediambientals a ajudar les llars a netejar els seus calaixos plens de carregadors incompatibles o no utilitzats. Ho ha explicat Bruno Pérez Juncà, perit judicial informàtic.
Ja fa temps que es va dir que es tenia que normalitzar i els fabricants, en aquest cas, doncs tothom tenia que ser un format USB format B, que ho van fer en els carregadors, però llavors el cable que connectava el telèfon, llavors ja cadascun portava la seva, no? I ara, per fi, ara podrem tenir que ja des de la connexió del telèfon, ja tot serà aquest famós USB-C.
Unes facilitats, a més, que a partir d'ara també ens han de servir per ser més conscients dels perills als quals ens enfrontem amb el carregador únic i dels que potser no en som del tot conscients fins que Juncà ens ho ha advertit.
Mai de la vida feu servir un carregador que no sigui vostre. No us en fieu d'aquests carregadors que corren per aeroports o que corren públics. Per què? Perquè hi ha una tècnica de... Esclar, el teu port de comunicacions, aquest port que carrega, no només carrega, sinó que també rep i envia dades.
Recordem que només el 2020 es van vendre a la Unió Europea 420 milions de telèfons mòbils i altres aparells electrònics portàtils. A més, cada ciutadà europeu posseix de mitjana 3 carregadors per aquests aparells, dels quals només utilitza 2 de forma habitual. El 38% dels ciutadans indiquen que tenen dificultats per carregar el mòbil, generalment perquè el carregador és incompatible, i cada any els europeus gasten uns 250 milions d'euros en carregadors que ara no hauran d'adquirir necessàriament per cada aparell. Per la seva banda, Julio Barea, responsable de residus de Greenpeace, explica també l'impacte en positiu que tindrà mediambientalment.
Lògicament, además de que és una muy buena noticia mediambiental, como puedes imaginar, por el tema de los residuos, el tema de fabricar todos estos tipos de aparatos, también es un ahorro económico. También se está diciendo que los nuevos aparatos vendrán o no vendrán con ese cargador en función de si ya lo tienes o no, con lo cual también es un ahorro económico para las consumidores y consumidores.
Els fabricants dels diferents dispositius han tingut 2 anys per adaptar-se a aquesta mesura sostenible que es va aprovar a l'octubre del 2022 i que afectarà els següents aparells.
El aparato electrónico pequeño, desde GPS, reproductores de música, los teléfonos, las tablets y en el 2026 también los ordenadores, con lo cual, esto es un buen estándar.
D'aquesta manera, en total, assegura Barea, es reduiran 11.000 tonelades a l'any de residus electrònics. I aquí també entra una altra manera de reduir aquests residus, que és, per exemple, reutilitzant i reparant aquests aparells.
Incluso ya está viendo una especie de movimiento, incluso páginas en internet, que es como de vuelta al mercado, ¿no? Bad Market, que dicen, no quería decir la marca, pero en fin, hay ya tiendas y establecimientos que te ofrecen precisamente pues estos aparatos reacondicionados con garantía, lo cual es una opción magnífica, lógicamente, para no tener que fabricar y tener que comprar un aparato nuevo.
Per tant, tot plegat, el que s'aconseguirà serà reduir milions de tones a l'any de residus electrònics i també, doncs, simplificar la vida dels consumidors.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta al 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Ocasión. El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias a Laboratorios. De venta en farmacias.
Ella es el enigma.
Se trata de un asesinato.
Ella es la luz.
Yo no la maté.
Ella es la clave.
Esta es la última vez que te atreves a pegarme.
Kathy Bates. Christopher Plummer.
Dios juzgará todas las obras.
Eclipse total. El domingo a la 1:45 de la madrugada. En 13.
També hi ha canvis en les cotitzacions dels autònoms. Els que tenen cotitzacions més altes pagaran més i els que les tenen més baixes pagaran menys. Però alerta, perquè pagar menys també vol dir després rebre menys prestacions. Volem saber més coses a tot plegat i en parlem amb l'Elisabet Bach, que és la presidenta de Pimeca Autònoms. Senyora Bach, què tal? Bon any i gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
És un plaer. Escolti'm, què vol dir això de que aquests canvis en les quotes, que les més baixes pagaran menys? Què vol dir tot això?
Vol dir que estem avançant amb aquesta progressió d'anar cotitzant en funció d'aquell concepte de si el negoci va millor, doncs mirem de pagar més. I això es fa a través d'un sistema que es va introduir el 2023, on hi ha unes taules. En aquestes taules, diguem que cada persona ubica doncs, aquest rendiment del seu negoci, diguem el grau de beneficis o de marge que té, i això li assigna un màxim i un mínim de cotització. I en base a aquest màxim i mínim, doncs apliquem un percentatge, que és igual per tothom, i ens surt la quota a pagar, per dir una manera. Doncs, amb aquest avançar de que a mesura que el negoci funciona millor, doncs paguem més, el que s'està fent és pujar les bases mínimes dels trams a partir de 1.700 euros de rendiment, per dir una manera, vale? Que són trams entre mitjos i cap als més alts de tots. Això fa que aquestes persones paguin més perquè, com que puja aquesta base mínima, doncs un percentatge sobre una base més alta, pagues més. I al contrari passa amb els trams de més baix de tot. S'estan abaixant aquestes bases mínimes. Per tant, les persones que tenen molt poc rendiment poden ubicar-se en unes bases mínimes més petites, però, com deies tu molt bé, quan apliques un percentatge, el que pagues és més petit. Però quan et poses malalt o quan has de jubilar-te, el que compta no és el que has pagat, és la base sobre la que has cotitzat.
Efectivament.
Llavors, quan tens una base més petita, vol dir que el retorn que tindràs també serà més petit.
Això vol dir que la gent... clar, perquè hi ha moltes persones que diuen no, està bé ser autònom, però clar, si pagues al mes una quota X, després et quedarà la prestació del que sigui, de jubilació, una quantitat o una altra, no?
Sí, clar, és a dir, l'autònom et dona aquesta, diguem-ne, semillibertat de poder triar quan pagues, no?, dintre d'aquestes franges que estem dient. Però, clar, hem de pensar quan pot pagar el negoci, perquè al final tot surt d'allà mateix, però alhora també hem de ser conscients de que no sempre les coses van bé i que hem de tenir un cert grau de protecció. Llavors, és molt important conscienciar que quan estem parlant de bases molt baixes hem de procurar treballar perquè el negoci pugui anar millor, i aquí és molt important el suport que poden donar les institucions, doncs perquè els negocis tinguin demanda i funcionin i puguin cobrar, doncs perquè puguem anar pujant aquestes bases i la persona realment pugui cotitzar perquè quan tingui una baixa estigui protegida i que quan es jubili tingui una prestació digna.
Ara crec, Elisabet, que s'estan regularitzant els diferencials del 2023, no?, quan es calcula que 700.000 autònoms van pagar de més i que ho cobraran a la primavera.
Sí, clar, aquí és un sistema nou. Va començar el 2023, però aquestes regularitzacions no es poden fer fins que hem presentat la renda, i la renda es presenta el 2024, perquè és, o sigui, no es pot fer fins ara, perquè és quan la Seguretat Social té les dades d'aquests rendiments nets, i per tant pot comparar en quin lloc de la taula ens ubica cadascú i comparar si hem pagat de més o de menys. Per tant, ara s'estan enviant aquestes cartes des del mes de novembre. Les persones que han pagat de més, a no ser que renunciïn a que els hi tornin aquesta diferència, si compleixin una sèrie de condicions, doncs aquests diners se'ls hi tornarà com a molt tard a la primavera, i les persones que han pagat de menys tindran un mes des del moment que reben aquesta carta per abonar aquesta diferència a la Seguretat Social.
Què diuen els, els autònoms de tot plegat d'això? Estan d'acord, contents, no?
Quan parles amb autònoms i quan hem fet enquestes, veiem que la gent està preocupada per la jubilació i està preocupada per aquesta pressió que comentaves, no? De dir, sembla que estem pagant i no acabes de veure aquest retorn. Perquè, a més, clar, l'activitat de l'autònom, quan una persona està de baixa, per exemple, quan està per malaltia, doncs no hi ha ingressos, els ingressos es redueixen moltíssim. I la prestació, diguem que ha de servir per dues coses. Per una banda, per continuar posant el plat a taula, perquè l'economia familiar continua, però alhora continuem tinguent unes despeses fixes de funcionament de l'activitat, no? No sé, si tenim un local, doncs hem de continuar pagant lloguer. Si tenim una persona contractada, l'hem de continuar pagant. L'energia l'has de continuar pagant, saps? Llavors, clar, les prestacions són petites per poder cobrir tot això, excepte en negocis que estan molt consolidats o molt desenvolupats. Llavors, la percepció normalment és que hi ha molt esforç i, en canvi, poca valoració i poc retorn.
Efectivament. Crec que ara, Elisabet, hi ha flexibilitat perquè et puguis canviar fins a 6 vegades l'any de tram, no?, sent autònom.
Sí, no ben bé. La flexibilitat és perquè, o sigui, tens 6 opcions a l'any, 6 vegades, en els mesos parells, perquè sigui fàcil de recordar, en el que pots anar revisant els teus rendiments i veure si estàs pagant una base que estigui dintre la franja que et toca. Perquè no ens trobem que quan arribem, doncs, això un any més tard, doncs resulta que hem de pagar de més o ens han de tornar diners. Si hem de pagar més, doncs més val que paguem durant l'any, perquè si ens posem malalts tindrem aquest retorn. I si ens ho han de tornar, escolta, a ningú li agrada que els calés els tingui un altre i al cap d'un any i mig te'ls tornin.
Efectivament. El tema de l'atur i autònoms?
El tema de l'atur i autònoms, amb la reforma el 2023 es va mirar de reconduir perquè més autònoms tinguessin opcions a accedir a aquest atur. Sembla que hi ha hagut una lleugera millora, és a dir, dintre les propostes o les sol·licituds que hi ha un percentatge una mica més alt de concessió, però tot i així continua sent un tema molt complicat. Amb el treball per compte aliena és molt fàcil, perquè tens atur si algú altre ha decidit que deixes de treballar. Però amb l'autònom és molt difícil, perquè és, a no ser que hi hagi una situació molt clara hi ha un ERTE perquè hi ha persones contractades i una crisi molt manifesta, a vegades les decisions són entre la part professional i personal, no? No guanyo prou bé la vida, o vaig subsistint però aquest tema s'ha encallat i el que em suposa d'esforç no em compensa. És a dir, són situacions, diguem-ne, de crisi, però que són molt més difícils d'identificar respecte a un treball per compte aliena. Llavors, d'aquí la dificultat d'establir unes condicions que siguin, diguem, equitatives i justes.
Què faríem sense les Pimex, eh? Li dic perquè cada dia aixeca la persiana, entri o no algú a una botiga, a un bar, sí. Costa uns calés, eh? No es té molt en compte els petits i mitjans empresaris que cada dia aixequen la persiana i que formen part de la gran economia que hi hagi en el país.
Formem part de la gran economia perquè tirem el país endavant.
Exacte.
I a més estructurem el territori i donem un valor social, no? Perquè a vegades és difícil que hi hagi empreses, no sé, el Pirineu, no? I en canvi, bé, tens tallers de reparacions de cotxes i tens persones que estan en el món agrícola, en el món de la ramaderia. Hi ha botigues. Si vas allà d'excursió, doncs, trobes llocs on dinar, on prendre alguna cosa, on dormir, no? Mm. Per tant, tot això estructura el territori i alhora uns també cuiden els altres, no? A vegades, quantes vegades no ens n'hem enterat que un veí o una veïna no estava bé? Doncs perquè fa dos dies que no va comprar el pa. Llavors, tots aquests petits negocis tenen una funció molt important, tant econòmica com d'estructuració territorial, com de valor social. I aquí penso que, com dius, els hi hem de donar aquesta importància, no?
I tant, que la tenen, i molta. S'ha de fer atractiu el fet de ser autònom, senyora Bach? Ho dic perquè la quantitat de gent jove, no?, emprenedora, que vol començar i dir, mira, vull tenir la meva empresa o microempresa, la importància, no?, de fer tot això atractiu d'altres països d'Europa és una mica com més senzill, no? O tenen d'altres guanys que no en tenim aquí, a Espanya?
Mira, jo crec que es pot fer atractiu, però crec que el primer pas és que, com molts autònoms en diuen, que no ens ho posin més difícil.
Efectivament. No?
Perquè a vegades aquesta atracció, aquesta pressió fiscal que dèiem, aquesta a vegades percepció de que no hi ha una valoració ni política ni social, no? Dius, home, aquesta burocràcia, no?, que a vegades has de presentar un paper, l'has de presentar a tres llocs, que a vegades no acabes ni d'entendre la norma i tarden 6 mesos a contestar-te. Home, posem-ho fàcil.
I tant.
Posem-ho fàcil i que dintre de la facilitat ja és prou dificultat perquè ja hi ha un risc, la persona ja s'hi posa un esforç, un patrimoni, unes il·lusions. Bueno, d'això la persona moltes vegades ja n'és conscient. I llavors sí que crec que és important que hi posem formació i acompanyament, no? Perquè la persona doncs sap de la seva professió, però si no ha gestionat mai una activitat, doncs evitem que pagui aquelles novetades que a vegades ho fan més difícil. I això és quan fem suport i acompanyament. Sí.
I gràcies a vostès des de Pimec Autònoms que ajuden i treuen de dubtes a moltes persones que tenen doncs molts dubtes, mai millor dit, i qüestions a preguntar. I per això la gent de Pimec Autònoms, igual que nosaltres, truquem en aquest cas a la senyora Elisabet Bach, que és la presidenta, també us podeu adreçar amb ells per treure-us de dubtes. L'agraeixo molt, senyora Bach, presidenta de Pimec Autònoms, que hagi estat amb nosaltres, i segurament anirem parlant al llarg d'aquest 2025, que espero que ens porti salut i feina. Lo de més ja vindrà sol.
Moltíssimes gràcies també per explicar-ho, perquè així s'arribi a molts autònoms i els hi posem tot molt més fàcil.
Igualment. Gràcies. Una abraçada, senyora Bach.
Gràcies.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
El temporal Dana ha provocado una catástrofe sin precedentes y miles de personas lo han perdido todo. Te necesitamos para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Haz tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33-381 con el concepto Dana. Caritas, allí donde nos necesitan.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
A 7 de la tarda, 50 minuts. Això és la Linterna a COPE, Catalunya i Andorra. Fa justament 5 anys, una tarda com la d'avui, gairebé a la mateixa hora, es va produir una explosió a la planta de Iqoxe, a Tarragona. 3 persones van morir, 2 treballadors i un veí del barri de Torreforta, que va rebre l'impacte d'una planxa d'una tona que va sortir disparada i que va impactar contra el seu edifici. Han passat 5 anys i el cas continua pendent de judici. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, aquesta mateixa tarda, per recordar el que va passar, s'ha fet una concentració a les portes de la planta d'Iqoxe a la Canonja, en la que s'ha demanat més seguretat, més informació i més formació. S'ha fet un minut de silenci, recorda les 3 víctimes mortals. La pregunta que ens fem avui, 5 anys després, és què ha canviat, què ha millorat, perquè aquell 14 de gener del 2020 va ser un caos. Ningú no sabia ben bé què havia de fer. Sobre el que ha canviat, hi ha disparitat d'opinions, veïns i sindicats reconeixen que s'han fet algunes coses, però queda molta feina encara. És veritat que s'ha recuperat el Plasecta, però, com diu el president de la Federació de Veïns de Tarragona, Alfonso López, ara s'ha d'acabar de bastir.
Cuando llega el desgraciado accidente del año 19, ¿qué pasa? No sabemos reaccionar. La gente, ¿qué hace? Volvemos al 87, salir corriendo, porque no había nada, ¿no? Entonces eso era preocupante, ¿no? Que en tantos años no se hiciera nada. Lo primero, denunciábamos que el plan Zeta de Tarragona se lo llevaran a Barcelona. No pinta nada, hay que hacerlo aquí. Es verdad que viene el plan de seguridad de Tarragona viene aquí, pero viene desnudo, viene sin nada. Y ahora llevamos 5 años entre todos trabajando para vestirlo y bien vestido.
Durant aquests 5 anys s'han instal·lat 14 sirenes més d'avís de risc químic a diverses poblacions del Camp de Tarragona. S'ha posat en marxa el sistema d'avís a través de missatges al telèfon mòbil i s'està instal·lant també una xarxa de sensors per si es generen núvols tòxics. S'ha millorat la comunicació, però el missatge de prevenció no acaba d'arribar a la població. Ho diu el cap de Serveis de Protecció Civil a Tarragona, Joan Carles Francés.
Fem moltes sessions informatives, moltes sessions d'informació a la població, i sí que detectem que les assistències, no, l'afluència en aquestes sessions és molt minsa. Llavors, sí que som nosaltres, bueno, anem treballant amb els municipis, amb les diferents entitats de fer sessions informatives, però sí que veiem que el nostre missatge no acaba d'arribar prou a la població.
I Pedro Carmona, que és secretari general d'Indústria de Comissions Obreres a Tarragona, reconeix que 5 anys després, doncs, hi ha un cert relaxament. Encara falta molta conscienciació i per això creu que s'haurien de fer molts més simulacres.
I a dia d'avui, pocs simulacres s'han fet. S'han fet avanços, com el Plasecta, que és important, que tinguem un propi pla de seguretat a Tarragona. S'ha ficat sensor, sí, se va començar fent cosetes, però al final s'ha afluixat, els simulacres que es fan cada vegada es fan menys i a més no només no surten bé, sinó que no se'ls fa un seguiment de quines han sigut les mancances que han estat.
Dèiem que el judici encara no té data, tot i que des de la Fiscalia apunten que podria celebrar-se aquest 2025. Els veïns demanen que es faci justícia d'una vegada, una legislació més dura i que es facin més inspeccions al sector de la química.
La principal reivindicació dels veïns durant aquests 5 anys ha estat millorar la seguretat i, com estem explicant, una de les mesures que s'ha pres és la instal·lació de gairebé 600 sensors de risc químic a l'entorn d'aquesta petroquímica de Tarragona. La previsió és que el sistema estigui en ple funcionament al llarg d'aquest any, tot i que inicialment s'havia previst pel primer trimestre.
Sí, aquests aparells, aquests sensors, detecten fins a 8 substàncies diferents que poden produir accidents amb núvol tòxic que afecti a l'exterior de les empreses. S'instal·laran en 9 àrees que s'han denominat com a barreres, tant al polígon nord com al polígon sud. Segons Protecció Civil, permetran protegir més de 96.000 persones de l'entorn del Plasecta. La cap de Servei de Tecnologia de la Direcció General de Protecció Civil, la Raquel Canet, explica quin és el funcionament d'aquests sensors.
O sigui, per cadascuna de les substàncies, quina concentració pot començar a provocar conseqüències negatives en la salut de les persones. Llavors, el que s'està treballant és valorar a partir de quin moment els tècnics del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya han de rebre un avís proactiu conforme que una substància, un detector, ha vist que ens acostem a aquests llindars que podrien suposar una afectació a les persones i, per tant, doncs comença a desencadenar tots aquests protocols de resposta.
El 70% d'aquests sensors ja estan col·locats, la resta ho estarà al llarg d'aquest any i llavors es posarà en funcionament. El cost total frega els 2 milions d'euros.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE, Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I arriba el moment de la informació esportiva. Els companys d'Esports Cope, a la veu del company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda, Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, avui dos protagonistes, a primera hora del matí quasi bé, Joan Laporta i Hans i Flick, protagonistes a Can Barça.
Força actualitat blaugrana en aquest dimarts. Primer de tot perquè Joan Laporta, tal i com estava programat, compareixia davant dels mitjans per donar explicacions sobre el cas Dani Olmo i Pau Víctor. Ítems de la compareixença del president blaugrana, Elena Condis. Bona tarda.
Bona tarda, on la porta que ha carregat durament contra l'oposició i contra la premsa. Ha defensat la gestió del Barça en el cas de Dani Olmo, diu que han seguit tots els passos i que ho van fer tot bé en temps i forma, però que la Lliga en última instància els va demanar part de la documentació i que el dia 31 no havia arribat al 40% dels 70 milions d'euros d'ingressos dels inversors àrabs, que això, per problemes del mercat financer, que eren vacances de Nadal, no ho van poder acreditar fins al dia 3 de gener. Ha dit també que en alguns mitjans hi ha molt de bilis, molt d'odi, que detecta un fals relat que vaticina l'apocalipsis. Ha justificat el seu comportament a la llotja de Lleida, diu que la seva eufòria era continguda després de rebre la cautelar i que tenia indignació, però n'hi hagués insultés o que donés patades al mobiliari. Ha dit que firmar amb Nike ha suposat doncs, guanyar molts més diners que si ho haguessin fet al principi de temporada. Està convençut de que el CCD no donarà marxa enrere i que li mantindran la cautelaríssima Dani Olmo. Agraït en aquest sentit que el Real Madrid no s'hagi posicionat en contra, com sí que han fet altres clubs. No ha criticat directament ni la figura de Tebas ni la Lousan i ha defensat fermament, sense fer gens autocrítica, la seva gestió.
S'ha gestionat bé, s'ha gestionat com s'havia de gestionar. És més, el club cal gestionar-lo d'aquesta manera. Com he dit, amb capacitat de resistència, no rendir-se mai, treballant bé, doncs, aportant talent, coneixements, valentia, certa astúcia i estimant el Barça. Això és el que hem fet. I, evidentment, aquí he d'estar satisfet perquè hem treballat així.
Laporta satisfet de com estan sortint les coses en el cas Dani Olmo. Una roda de premsa que s'ha solapat amb la de l'entrenament, amb l'entrenament del primer equip, que demà juga Copa del Rei, vuitens de final a Montjuïc contra el Betis. Tocava, per tant, roda de premsa de Hansi Flick, pendent del tècnic blaugrana, el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, companys. Un Hansi Flick que deia que sí, que s'ha guanyat la Supercopa, que està molt bé guanyar el Clàssic, que s'ha fet molt bé, que la gent ho celebra a Barcelona, però que ara s'ha de tornar a demostrar en el partit de Copa demà que l'equip està bé. I sobre Ronald Araujo, Hansi Flick diu això.
So, it's
ell és un jugador del Barça i res no ha canviat. Pel que hem vist en el partit contra el Real Madrid, doncs Ronald està de tornada i ha tingut un bon rendiment, ha jugat bé. I això és el que esperem d'ell.
Per cert, deia Hansi Flick que és aviat encara per parlar de la seva renovació. Li preguntaven, deia que encara li queda un any i mig de contracte i que ja en parlarem a final de temporada.
Un Ronald Araujo que ocuparà molt probablement plaça a l'11 titular blaugrana en substitució d'Íñigo Martínez, el central basc, que ha passat proves mèdiques que confirmen la lesió muscular que el tindrà unes 4 setmanes de baixa.
Anem a l'Espanyol perquè segona incorporació de l'Espanyol al mercat d'hivern, Gil.
Sí, Pablo Ramón va ser el primer, el segon, Roberto Fernández. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Roberto Fernández. Ja és el primer fitxatge de l'Espanyol en aquest mercat d'hivern, 22 anys. El davanter centre arriba procedent de l'Sporting de Braga. L'Espanyol té una cessió fins al final de temporada i una opció de compra no obligatòria de 10 milions d'euros. Apuntem també el nom d'Urco González de Zárate, migcampista de la Real Societat. Ha jugat ben poc aquesta temporada, 23 anys, que té una oferta de l'Espanyol per arribar cedit fins al final de temporada. Fa falta que l'Espanyol i la Real es posin d'acord en el fitxatge d'aquest migcampista que desitja l'entrenador.
Recordem les rampes de sortides previsibles de Cardona, Salvi i Aguado, si és que arriben acords doncs, profitosos per totes les parts. Demà, per cert, roda de premsa en blanc i blau d'Edu Expósito.
I, per cert, un apunt molt ràpid. Ertel presentat a Corunya.
Sí, després del seu nou fitxatge pel Barça, jugarà l'Eima Corunya. Si és que no apareix pel camí algun equip d'Eurolliga, qui es queda a la penya, Sam Dekker. Per tant, s'acaben els cants de sirena que el vinculaven al Real Madrid, al que de temporada. Sam Dekker amb verd i negre fins al final d'aquesta 24-25.
Més informació a Esports Cop. Senyor Gil, moltes gràcies. Fins demà, que vagi bé.
Adéu, Montse.
Adéu-siau. Fins aquí hem arribat la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Tota l'actualitat continua amb Expósito i la linterna. Salutacions de qui us ha parlat. He dit Montse Rodríguez abans? Sí? Ja ho he dit? Mira, dos veces. Hoy, previo, hasta mañana.